4 minuts, més informació i Betres Ràdio a l'informatiu migdia del cap de setmana de les dues.
Més informació a ivetresnotícies.com. Bones festes. Bon Nadal i Bon Any. Un programa especial per celebrar les festes de Nadal i el cap d'any a IB3 Ràdio. Un temps per fer-nos companyia, compartir inspiració i tradicions i descobrir altres formes de viure Nadal. Amb Mònica Borràs.
I doncs entrem en aquesta segona hora. Ara vos parlarem tot d'una, de salut, de menuts saludables per al cap d'any, però sobretot també d'una vida saludable, que és el que hauríem de concentrar-nos en dur a terme. Tot això ho comentarem d'aquí uns moments amb la farmacèutica especialista en nutrició, Fanny Pons, la qual coneixeu molt bé. Des de fa molt d'anys està també al capdavant de Fred i Calenta, amb en Miquel Calenta i IB3 Televisió. I després de la conversa, que d'aquí uns moments mantindrem amb Fanny Pons, continuarem també amb un reportatge que ha preparat en Miquel Junc sobre un altre Nadal, que també és possible. Hem parlat i feim molt de cas també en els lots que arriben d'altres països, els saharauis o també els que arriben d'Europa, en aquest cas d'Ucraïna, arran de la guerra. Ja varen venir molt de lots l'estiu passat a conviure amb algunes famílies mallorquines, i s'ha establit una tan bona relació que ara han tornat a celebrar el Nadal amb algunes d'aquestes famílies. És el que ens proposarà en Miquel Junc d'aquí uns minuts, i acabarem també amb una altra referència, en aquest cas també en els plans que teniu per sopar demà vespre, la nit de Cap d'Any, uns plans que també han demanat als oients, a alguns companys de feina, i podrem d'aquesta manera donar-vos també alguna idea, si és que encara no sabeu ben bé què heu de fer demà vespre per sopar. Tot això en aquesta sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest programa especial que continua ara mateix durant tota aquesta hora amb propostes molt nadalenques.
Bon Nadal i Bon Any. Unes festes de pel·lícula a IB3 Ràdio amb Mònica Borràs. Nadals amb salut més que mai. Amb Fanny Pons, a IB3 Ràdio.
I en aquestes hores saludam una vegada més a Fanny Pons, que és farmacèutica, especialista en nutrició, a la qual veis, ara anava a dir cada setmana, però més de cada setmana, Fanny, a Fred i Calent, entre els programes d'estrena i les repeticions, moltes vegades entrau a casa nostra, i avui també entrau a través de les zones. Fanny, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bon dia a tots. Espero que tots hagueu passat un bon cap de setmana de Nadal. I ja hi tornem a ser, Mònica.
Sí, ara ja mos hi posam per sopar de demà, en principi.
Exacte.
Però bé, tu vares parlar de molt de menuts l'altre dia, saludables, bons de fer, ràpids, fàcils. No vull dir amb allò que tenim a casa nostra, però bé, comprant un parell de cosetes ja ho podíem aconseguir. Però bé, ara, que d'aquí no res serà Cap d'Any, és un bon moment també per plantejar-mos tal vegada alguns canvis. No molt dràstics, però bé, que puguem aconseguir, no? Que és el cap i a la fi el que ens han de plantejar com a objectiu.
Tu has dit, o sigui, no han de ser dràstics, perquè moltes de vegades quan arrencant l'any, o sigui, hi ha dos principis d'any, dic jo, el mes de setembre, en les escoles, i el mes de gener. Moltes de vegades, quan arriben aquests moments, mos feim un plantejament totalment absurdos, perquè les coses que no podem mantenir ni a curt plaç, ni a mitjà i molt manco a llarg plaç, ja no em porta que els comencem. I per no entrar dins aquesta sensació de frustració, perquè tots mos han de primar els quilos que duim puntura, no de Nadal, d'un parell d'anys enrere a damunt. Han de començar uns estils de vida més saludables. Han de començar a fer esport i puntura fa anys que ni tan sols feim una caminadeta de 15 minuts. Els que encara fumen també s'ho proposen. Clar, són tantes coses que mos oblidam de que nosaltres som persones humanes i que tenim unes capacitats. Tot se pot fer, però una cosa darrere una altra, o poc a poc. O sigui, mos han de posar les piles, és un bon moment, sempre és un bon moment per fer un canvi de vida a la positiva, però sempre objectius que siguin realitzables, perquè no hi hagi aquest sentiment de frustració que després és molt mal de remuntar.
Clar, a vegades prenim aquestes decisions dràstiques. Bé, ara no, ara menjaré, però el dia primer me posaré a règim, bla, 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 aniré al gimnàs, tot això que tu dius. Però realment el que hem d'aconseguir és que no sigui una obligació, sinó que això sigui part dels nostres hàbits que feim per plaer o per costum.
I per necessitat, Mònica, perquè no mos hem d'oblidar que els estils de vida saludables van directament, ja ho diu la paraula, saludables, van directament lligats a la salut, que hem d'intentar, i tu ho has dit molt bé, o sigui, hem de treure el suc a la positiva. O sigui, l'actitud positiva davant aquest canvi d'hàbits ha de ser el primer. Si començam, ai, quina peresa, que ara jo me'n menjaria no sé què i m'he de menjar una salada. I ara quina peresa, el bé que estic en el sofà i me n'he d'anar a caminar. Si l'actitud que tenim és aquesta, malament anam. L'actitud sempre positiva, de dir, jo vull, jo puc, perquè això és així. I en el que són els estils de vida saludables, la constància sempre és el secret de l'èxit. De menys a més. Si jo no tinc l'hàbit de caminar, no m'he de plantejar cada dia anar a caminar una hora perquè no hi aniré, un dia perquè fa fred, un altre dia perquè la veïnada no vol venir. També és molt important saber arrencar l'estil de vida en solitari, que ve la veïnada una monada, però si no ve, tu també has d'anar. I comencem per interioritzar. Per exemple, dos dies en setmana, 15 minuts, però compliu. 15 minuts complits. Una vegada tenim això interioritzat, de dos pits, 15 minuts, ja ampliem i anem dos dies, 20, 25, mitja horeta. Poc a poc, fins que han d'arribar a aconseguir a caminar entre 4 i 5 dies a la setmana, uns 60 minutets. No és necessari a un bon ritme, no és a una velocitat d'anar mirant aparadors. No. Han de dur un poquet de ritme, perquè si no, no cremam. Però sí que és cert que no fa falta fer una gran inversió, sinó que una bona deportiva, caminar còmodo. I bueno, i sortint al carrer. No hem de fer altra cosa. El que és activitat física, que és el que estem xerrant ara.
Per exemple, aquesta activitat física és igual si un s'organitza i la fa molt prest tard de matí, un altre la fa a hora baixa. Això afecta? És igual?
És igual. A part, te diria més. O sigui, no fa falta fer-la seguida. Si un diu, jo tenc 20 minuts per anar a sa feina caminant, ja són 20 d'anada. Més 20 de tornada, ja són 40. Si trobem unes escales, no agafen l'ascensor. Si anem en transport públic a la feina, davallem dues parades abans d'allà on nosaltres volem o és el nostre destí, i tot això és importantíssim de fer. Hi ha dos tipus d'activitats. Activitat física programada, que és vaig dos dies de setmana a jugar a futbol, a tennis o el que sigui, i després està l'activitat física espontània, que és pues, tot el que ens podem moure, diguem, en el que és la nostra activitat física quotidiana.
Començam amb la Fanny Pons, mos parla també d'aquests hàbits de vida saludables. No fa falta anar de 0 a 100 en un dia, hem d'anar a poc, i és important també trobar al·licients, motivacions, és a dir, que no sigui una obligació, que no, sigui un plaer, en certa manera, en sa mesura.
En el final has de fer que això t'enganxi i se converteixi en un plaer. I realment és així, perquè quan nosaltres mos cuidam i feim algo per nosaltres mateixos, segregam i fent esport també i menjant saludable també, som lo que menjam, mos agradi d'una manera o d'una altra, generant moltes endorfines a nivell cerebral que són ses hormones de la felicitat. És que mos trobem molt millor nosaltres mateixos, més actius. Pensa que venim d'unes festes de Nadal que mal de mi mos hagin cuidat un poquet, estem més inflats, més cansats. O sigui, venint d'una època que vulguis que no, sempre menges més, aquest menjar tenen més calories, ho parlàvem la setmana passada, fas una ingesta d'alcohol superior, ja varen dir que l'alcohol fa retenir líquid, i mos deshidrata. Per tant, jo diria que el primer hàbit en so que hem d'arrencar és beguent aigua, que la gent no beu aigua, i sobretot en l'hivern, perquè en l'estiu, entre que suam i tenim aquesta sensació de calor, bevem més, però és que en l'hivern ningú beu res. És augmentar la quantitat d'aigua que bevem i també aquest increment d'aigua mos pot venir a través d'infusions, calentetes, si qualque dia arriba l'hivern, que això ja ho dut. Brous, també seria un bon moment de fer un bon brou de verdures o de carn o de lo que sigui, beure brous. Tot això són maneres que faran que nosaltres aportem aigua a l'organisme i no haguin de posar en pràctica totes aquestes dietes express i dietes de tots. Ja tenim un fetge i uns ronyons que ens ajuden a depurar, però sí que nosaltres podem contribuir, en certa manera, aportant aigua a l'organisme, perquè sense menjar podem estar bastant de dies, però sense beure només de tres. Per tant, a responsabilitat individual aportar aquesta quantitat de líquid a l'organisme cada dia.
Idò, beure aigua, líquids, tés, el que sigui, sempre és bo. I també entenc que Fanny, molta de gent vendrà a veure-te a la consulta, ja no només per aprimar-se, sinó per tenir un estil de vida saludable, no? Seria l'equivalent del coach, és a dir, que una persona va a un psicòleg no perquè tingui un trastorn, sinó perquè vol viure millor, més feliç, etc. En el teu cas, també, hi ha gent que encara vol o viure més saludablement, o encara que no estigui, que no tingui sobrepàs, per exemple?
Sí, avui en dia, però moltíssim.
Sí.
Jo me record fa 20 i pico d'anys, quan vaig començar, tot se focalitzava a lo que era el tractament d'esquilos. Avui en dia no. Hi ha moltíssima de gent que se preocupa per viure saludablement. De fet, una de les màximes que mos plantejam avui en dia és arribar lo més sa possible en el final de sa vida, perquè complir anys, si estem bé de salut, és una autèntica meravella. Però si ja començam a foradar amb una cosa o una altra, i he de dir que del sobrepès deriven la gran majoria de malalties que veiem avui en dia, colesterols, diabetis tipus 2, tensions altes, malalties cardiovasculars, carcinomes, malalties degeneratives, tot té un poquet, un vincle en el que menjam, perquè en el final el combustible del nostre organisme són els aliments, els nutrients que estan continguts dins els aliments. Per tant, avui en dia, de cada vegada, hi ha més cultura i més consciència de menjar bé, d'entendre que fer esport és una manera de fer salut, i hi ha coses que ja no molts... És que el més important de tot és que hi hagi una educació, quan els infants són petits, d'aquests estils de vida saludables. Perquè fer-los canviar quan una persona ja és adulta i ja arrossega mals hàbits, tot és possible, però és més complicat que si ja creixem a dins un món allà on aquestes coses de qualque manera se prioritzin. Una altra cosa molt important, Mònica, per fer, és la planificació. És molt complicat menjar bé i menjar saludable si no compren bé. Una bona nutrició comença per una bona compra i una bona organització. I és dir, jo aquesta setmana què faré? De què he de berenar, de què he de dinar, de què he de sopar? Me faig una llista amb la panxa plena
d'anar al
supermercat, per no obrir un paquet abans d'arribar a la caixa, però sí que tenir una planificació de menús saludables. Què faré avui? Truita de carabassó, o una crema de verdures, un pot de brou, comprats ingredients per tenir-los tota la setmana a ca nostra i després anem organitzant.
Clar, no
sempre poden trobar, exacte, un moment per dir... I a vegades pensam, ai, quina peresa ara fiquem-me dins la cuina, perdre una hora baixa, després és guanyar moltíssim de temps durant la setmana i menjar pues, d'aquesta manera que sempre dèiem que tenim que fer.
Nadals amb salut més que mai. Amb Fanny Pons, a IB3 Ràdio.
I de repassar alguns hàbits de vida saludables, també què és el que consulta la gent quan va a veure en Fanny. Realment tu fas una dieta a la carta, parles amb la gent per saber què li agrada d'allò que et sa, un poc... té una part de psicologia, també, important.
Bueno, jo crec que és 80% sí. Psicologia. O sigui, el més important de tot a la meva professió és escoltar. Saber què és el que li preocupa en aquella persona i facilitar-li aquesta tasca en el màxim. Jo, clar, no me'n puc anar a viure amb tots els meus pacients una setmaneta, però sí que... intent plantejar-los pues això, un bon carro de compra, com s'han d'organitzar durant la setmana. Sí que intent fer-los veure que hi ha una sèrie de coses, com beure aigua, intentar planificar el dia en cinc menjades, no botar-se esberenar, sempre que el sopar sigui la menjada més fluixa perquè m'on han d'anar a dormir i el gasto calòric és molt baix, sempre dir el que és el grup de verdures, de fruites, de carn... hi ha molta varietat. Si una persona, jo que sé, no li agraden les aus, no li agrada el pollastre, pues tiraran cap en el llom o tiraran cap una altra carn, sempre magra. Si una persona pues, no li agrada la carn, cobrim requeriment proteics perfectes en peix i en bous. També podem fer complementació proteica en llegums, llegums amb verdures o llegums combinades amb un cereal per tenir, ja t'he dit, proteïna completa. Vull dir, dins, si tu escoltes, saps un poquet... a on dina aquesta persona. No és el mateix planificar un menú per una persona que viu tota sola, una persona que és cap de família. Els models, avui en dia familiars, que n'hi ha moltíssims, són, vamos, tant com a persones existeixen, és molt important també tenir-los en compte. Si dines a casa teva, si dines a de fora sa feina perquè no te dona temps, si te n'has de dur una carmanyola, vull dir, hi ha moltes coses que també seran molt importants, si escoltes, a tenir en compte a l'hora de planificar aquest menú. Podríem dir que sí, que en el final acabes fent un menú a la carta, perquè el que més t'interessa és que aquesta persona complesqui de qualque manera te ve a veure perquè tu li donguis idees a les que se pugui ferrar per aconseguir el seu objectiu.
I que sigui factible, efectivament.
Totalment.
Fanny, ara se parla molt de diferents dietes, des dijú, per hores... què en penses d'això?
Jo ho respecte tot, però... jo, sincerament, crec que no és necessari fer un dijú de cap manera per trobar-nos millor. Si és migdia a menjar més quantitat, és que és de lògica, aplastant, que és vespre afluixem una mica la ingesta calòrica. També, si menjam mancos vespre, que m'han d'anar a dormir, la digestió serà molt millor, no la farem tan feixuga i descansarem millor. Que no hem de sopar i m'encanta la porcella, però no és el moment de sopar porcella amb patates, o un plat de pasta o una lasanya, però menjar una ensalada, menjar una pitera torrada amb unes verdures bollides, una crema de verdures, que jo som molt, molt fan de les cremes de verdures, a més els pot tenir preparades a dins carmanyoles dins la nevera, i després hi pots afegir la proteïna que vulguis, un dia amb un ou bollit, un altre dia amb un pot de pollastre, un altre dia amb una mica de peix. Vull dir, tenim una quantitat de peixos blaus en conserva, set sardinetes, que són extraordinaris, amb oli d'oliva, és un peix petit, blau, mos aporta omega 3, l'espinata és una font important de cal. Sí.
L'han de menjar, l'espinata?
Claro que sí. Mos aportarà vitamina...
Molta llet la lleva.
No, idò, lo seu, aquesta, hombre, d'una sardina de peixateria, no.
No, però aquesta petita...
Però aquesta petiteta, sí, és una font important de calci, mos aportarà vitamina A per evitar sequedat de pell i mucoses, vitamina D per poder precisament absorbir aquest calci, i és obrir el rebost. És que és així de simple, sempre tirar de peixos blaus, a més és petiteta, no acumula mercuri, i tenen una sèrie d'avantatges a nivell salut cardiovascular increïbles, i els tenim a casa nostra, i tampoc estem xerrant d'una conserva especialment cara. Vull dir, mos hem d'anar cercant recursos. Un dia no tenim gana i no menjam, doncs tampoc passarà res. Però realment, o sigui, se trata de fer més menjades en el dia, manco feixugues i manco calòriques, i que l'organisme tingui energia per anar funcionant. En el final, el que fas quan comences a botar menjades és que arribes a la menjada següent, si te n'has botat una, desesperat i famèlic, i el cos té tendència... Tu tens tendència a menjar més, i el cos també té tendència a fer una reserva, perquè en el final el que has aconseguit és agotar les reserves de sucre en forma de glucogen que tenim en el fetge i en el múscul, que són per situació d'emergència, i el que no hem de fer és crear-li un estat permanent d'emergència a l'organisme quan aquí, per sort, no tenim cap necessitat.
I Fanny, per evitar aquesta frustració de si no podem aconseguir mantenir aquestes metes que mos han proposat sempre, també hem de ser tolerants a nosaltres mateixos. És a dir, per si un dia mos botam allò que teníem previst, i doncs no ho hem de tirar tot per la finestra, i doncs un dia no passa res, demà reprenem, i hem de tenir un poc més de tolerància a nosaltres mateixos.
Totalment. No sé, sí, mira, no. Te quedaries sorpresa moltes vegades, jo li dic a qualque pacient, dic, és que t'estàs convertint en el teu pitjor o pitjor enemic, perquè és que jo som un desastre, és que jo no puc, és que jo tinc voluntat... Un mateix s'arriba a xerrar a ell, però... Que dic, no, és que mos han de reconciliar, això no pot ser, perquè jo, un moment donat, he començat a esberenar bé el dilluns, he dinat bé, i perquè en el cafè llet de sora baixa m'hi menjo una galleteta, ja no... Au, venga, ja ve fent malament, i fin dilluns qui ve? No, que per una galleteta no passa res, bon, anem a el sopar, mos menjam la nostra crema de verdures, el dia següent continuam, el mateix que en l'esport. És que hi ha tres pits en setmana, i una setmana, a més, hi podem anar un i ja no hi tornem. I dius, però bueno, o sigui, no, mos han de permetre certes llicències, és que som persones, i per no fer lo bé que toca les coses, no direm malament, un dia, no vol dir que ja siguem un trastos i que haguin de deixar les coses i que no serviguem absolutament per res. Si la constància és el secret de l'èxit, i una passeta darrere una altra és el que t'ajuda a arribar a l'objectiu que tu realment vols aconseguir, però sempre actitud positiva, i mos han de mimar un poquet a nosaltres mateixos.
Això sí, Fanny, i en sos nins, que sempre és molt difícil. L'altre dia van conversar amb uns cuiners, un matrimoni de cuiners, i mos van confessar que els fills no mengen res de lo que ells cuinen, sinó que només volen pizza i hamburgueses. Això és un drama, no?, per un cuiner. I bé, i com se lluita contra això? Com se mira d'anar-los que els agradin les coses més saludables?
Doncs pues mira, sense deixar-les d'oferir. Perquè moltes de vegades els petits de la casa ens hem acostumat, sap què passa? Que tothom fa feina a fora de casa. Arribar, i després d'haver batallat tot el dia en els problemes laborals que pugui tenir cada un, va d'arribar i va de començar i menja't això, i per què no t'ho menges? I per... Aquestes discussions, és que jo som mare, ja són grans els meus, però... Jo me record, jo deia, mare de Déu, ara arribar i va d'entrar a dins tot això, però és que forma part també de l'educació que li has donat a un infant. No mos hem d'oblidar que els nins són nins, i que hi ha una sèrie de tipologia alimentària, pizzas, espaguetis, els colors, el vermell, és molt més atractiu que no un color marronós d'una crema de... allà on hi has ficat llenties, per exemple. Però lo seu és que no sigui salot és que dugui sa batuta. Això se pregunta de què vol sopar? No. Els menús els han d'orquestar els pares.
Però és vera que sempre demanen què vol sopar.
Clar, perquè és anar a lo fàcil.
I perquè Nin també és com el rei, ara.
Però on d'en alerta, eh? Perquè aquest rei se pot arribar a convertir en un autèntic tirà? No. Hi ha un temps, fins als 9 anys, que els pares aquesta batalla no se l'han de deixar guanyar de cap manera. Ara de seguir oferint. No te vols acabar, però em menjaràs un poc en manco, però no deixar d'oferir. És que com qui no li agrada això no li pos. No, sí. Menys quantitat, per no asfixiar-lo i agobiar-lo, però no deixar d'oferir s'aliment. I si tu no li deixes d'oferir, poc a poquet ells entren, poc a poquet ells entren. Entre els 9 i els 11 ja comença a tenir un pot de criteri, jo vull això, jo vull l'altre. Però si aquests primers 9 anys nosaltres ja hem anat a dir... no només mos poden centrar en el que més mos agrada, perquè no sempre el que més mos agrada és el que més mos convé menjar. I això... des de petits, que són espongetes, se'ls han de tenir aquestes converses, perquè no és un terreny perdut. Eh? O sigui, dir no li expliqui perquè no ho entendrà. No, ho entenen tot. Massa bé ho entenen. I mos agafa molt ràpid sa mida. Per tant, jo aconsellaria no deixar d'oferir. Entre 9 i 11 ja comença a tenir un criteri que si ja el duen un poc a formadet, és fantàstic. I després, quan entren dins l'adolescència, aquí sí que ja és complicat, si no hi ha una base educacional, és complicat. Però també és cert que moltes de vegades és el que beben. Jo no puc tenir la pretensió de que el meu fill mengi fruita si jo no menjo fruita, perquè si jo no menjo fruita, jo no com fruita. I si no me la beben menjar jo, ells no menjaran. També és vera que fan aquestes fases que se reboten, que no volen, que te fan el contrari, que tal. Però si tu no deixes d'oferir des de la tranquil·litat, no hem d'entrar en l'alimentació, no mos hem de barea. És allà, poc a poquet, aquell input que vegin que tu t'ho menges i tal, i sempre arriba un moment, passada tota aquesta adolescència, que s'etapa com a més complicada, perquè se vol identificar pues, en els seus models, vull dir, i s'han de passar totes les fases en aquesta vida, però després, quan ja entrem 20, 21, 22, ja una altra vegada la cosa se torna més o manco a compondre.
Que bé, Fanny, bé, moltes idees, molt variades, molt mesclades, un poc per tothom. En tot cas, si hem de fer un vermut, breument, que mos aconsegueix? Un vi, una cervesa, un vermut? A l'hora d'aprendre, si alguna cosa hem d'aprendre d'alcohol,
sempre molt millor una... sempre molt millor una beguda fermentada, una cervesa, un bon vi, això sí, de qualitat, o un bon cava, un bon xampany, molt millor que una beguda destil·lada. Sempre les begudes fermentades, la cervesa, per exemple, té un percentatge d'aigua bastant alt, per tant, seria una beguda que té una graduació alcohòlica bastant baixa, entre un 4 i un 5% d'alcohol, això no és molt, i una quantitat important d'aigua. Per tant, mos ajudaria a hidratar-nos. Si xerrant d'un bon vi tinto, aquí tenim pues, color de rem, pues, molt d'antioxidants, els antocians que li donen aquest color fosc, i també un altre potent antioxidant, que és el resveratrol, que tots aquests antioxidants mos ajuden a, de qualque manera, retrasar un poquet l'envelliment de les cèl·lules. Per tant, si se beuen begudes alcohòliques sempre millor fermentades, sempre en capet, una cosa és beure una copa de vi o dues, i una altra cosa és veure't a la botella.
Exacte.
Hi ha una gran diferència. Però si volem extreure una part nutricional a lo que és el consum d'una beguda alcohòlica, és sempre molt millor una beguda fermentada i no una beguda destil·lada.
Molt bé, idò, així acabam, Fanny, aquesta petita repassada molt general davant cap d'any, demà, bé, és cap d'any, amb el sopar s'entenen que tothom ja el té clar, però un poc de cara en aquests propòsits d'any nou, a ser benevolents en nosaltres mateixos i posar-nos fites que siguin realitzables. De Fanny Pons, com sabeu, és farmacèutica, especialista en nutrició, i avui també ha estat part d'aquest Bon Nadal i Bon Any. A tu t'ha de desitjam una fantàstica entrada d'any, Fanny, i en tornarem a parlar l'any que ve, si vols.
Pues moltíssimes de gràcies a tots. Jo també vos desig que tingueu un final d'any extraordinari i que encara el comenceu molt millor. Així que per això, pues, tot un gust sudorbós i res, i mos veiem aviat, Mònica.
Molt bé, l'any que ve. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Nadals amb salut més que mai. Amb Fanny Pons, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és memòria. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Un altre cap d'any, una altra font de misteris. Parlarem d'un bon Jesús apòcrif, estrany, misteriós, impossible i desconcertant, i també recordarem curiositats i tradicions d'aquestes festes. Dissabte, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Bon Nadal i bon any, amb Miquel Junc, a IB3 Ràdio.
Bon dia, Miquel, com estàs?
Bon dia, Mònica, va bé.
Idò, parlarem ara d'un Nadal diferent que viuen també els nins ucraïnesos que d'ençà de la guerra varen venir a viure a Mallorca.
Sí, hi ha nins que han vengut de refugiats a Mallorca, però també és un Nadal diferent per un grapat d'infants ucraïnesos que han vengut a passar només aquesta època de l'any a Mallorca, aquest Nadal. També és diferent per les famílies que cada any, per les vacances d'estiu i hivern, acullen aquests nins i nines a casa seva. Tot això és possible gràcies a l'associació Pareis, que des de fa 18 anys organitzen programes d'acollida d'infants residents a zones properes a Txernòbil, afectats per la radiació i que viuen en situacions de vulnerabilitat familiar i social. Joan Orrach, vicepresident de Pareis, ens explica com va néixer aquesta associació.
L'objectiu era, ho van agafar de la central de Txernòbil, que estiguessin afectats, el lloc més a prop de Txernòbil. Primer van començar en Bielorússia i al cap de 8 o 9 anys van dir que moren d'obrir a Ucrània. El benefici que van mirar era la salut, prioritat, que se calcula que estant un mes a Mallorca ve a 8 o 9 mesos més de vida, perquè la radioactivitat que duen les fuig. A qualque lloc baixa més i a qualque lloc baixa menys, però el normal és baixar fins a un 40 i un 50%.
De fet, la d'en Joan Orrach va ser una de les primeres famílies que va acollir un infant ucraïnès.
El primer any que van venir 10 nins. Era una experiència nova. Nosaltres jo tenc dues filles, una amiga seva, en duva un, i volia... Varen dir, vinga, no, jo també en vull un. Però l'esperança me va dir, diu, no, ja només en puc dur 10 un any i ja el tens les 10 famílies. Dic, bé, jo quedaré en reserva, que si ha un fallo. I me va cridar dos o tres dies antes de venir els lots. Me va cridar, diu, Joan, tens un lot, serà un nin que ha de venir a teva perquè la família ara, darrera hora, m'ha dit que no. I li va dir, oh, vinga, endavant. L'experiència va ser no bona, sinó lo següent. Va estar un mes i ja va fugir xerrant un poc el mallorquí. I vora poder imaginar que l'any que va venir davant, dos dies, ja xerrava tant com nosaltres, el mallorquí.
Ara aquest infant ja no és tan petit, no és tan infant, de fet és adult, té la mateixa edat que jo, ha de fer 26 anys, i ha seguit en contacte amb la família i ha visitat Mallorca en repetides ocasions.
D'haver 10 anys va venir en l'estiu, i per a Nadal també va venir 6 o 7 anys. Ara llavors va estar 4 anys o 3 anys sense venir, llavors ja va ser major d'edat de 18 anys, jo li vaig fer cartes d'invitació, va venir 3 hiverns i llavors es va començar la guerra i no ha vengut, però tenim contacte que ara té 25 anys, ha de fer 26 per gener, i telefona a la meva dona antes que telefona a la mare, i contacte en tenim i xerra perfectament el mallorquí.
Quina història més guapa, Miquel.
Sí, sí, és una història ben preciosa i que bé que se mantenguis contacte en aquestes ocasions. Sí. Aquesta història és de fa uns quants anys, però també he volgut xerrar amb famílies d'acollida noves perquè m'expliquin per què han volgut fer aquesta passa, aquest acte, i és el cas de na Neus Font i la seva parella.
Fa aproximadament uns 3 anys que la idea ens va començar a rumiar-nos per el cap, perquè vaig anar a visitar amb els meus alumnes una exposició fotogràfica dramàtica de la situació pues, autèntica que viuen a Txernòbil. Crec que aquí va ser quan vaig començar a ser una mica més conscient de la situació real que viuen moltes persones allà. Les imatges m'han fet obrir els ulls, vaig per xerrar amb la meva parella, i vam començar com a indagar una mica més sobre el tema, posant-nos en contacte amb famílies per conèixer experiències de primera mà, però no vàrem poder aconseguir la família d'acollida en aquell moment a causa de la pandèmia i de la guerra. És a dir, podem dir que realment hem aconseguit o som família d'acollida per primer cop aquest estiu.
Na Neus, com bé explica, va acollir una nina ucraïnesa per primera vegada aquest estiu. Ara, aquest Nadal, ha tornat per passar les vacances amb ells, però també mos explica com va ser aquesta primera experiència durant l'estiu.
Nosaltres tots som una parella jove, ell té 31 anys i jo en tenc 26, i no tenim cap fill a càrrec nostre, i clar, són realistes, era una experiència que mos creava una mica de vertigen, de nervis, de preguntes d'incertidesa, com per exemple, com ho farem? Com se sentirà ella amb nosaltres davant certes situacions, com han d'actuar, però clar, totes aquestes preguntes que se te passen en aquell moment pel cap, després li vas donant resposta i tenen surts. Primer, els primers dies és com un període d'adaptació, de que us heu de conèixer mútuament i realment són infants i a poc se van amollant. S'ha de dir que hi ha moments d'alts i baixos i hem de pensar que tenen una cultura, una alimentació i venen d'una situació vulnerable. I és més important que ja davant tot moment és un acompanyament emocional. Venen aquí realment, hem de pensar que venen a desconnectar de la seva situació i la majoria d'infants el que cerquen és afecte. He de dir que fins a dia d'avui, per jo, ha estat la millor experiència que he viscut. És una experiència molt gratificant i preciosa. I no només aportam nosaltres com a adults a ells, sinó que ells realment ens aporten molt més sense ser conscients.
Seguint xerrant d'aquest programa d'acollida que organitza l'associació per ells, com dèiem, durant cada estiu i cada Nadal acullen infants provinent de zones properes a Txernòbil i en situacions de vulnerabilitat.
Sí, aquests nens venen de famílies estructurades, famílies que, bueno, que no són famílies com ser de per aquí, i d'orfenat, que també ara un 80% o un 90% són d'orfenat, perquè les famílies estructurades ho tenim un poc més difícil, però encara en ve qualcun.
Els infants que venen en aquestes estades temporals durant l'estiu i les festes de Nadal són infants orfes de famílies humils o famílies desestructurades de Belarus, d'Ucraïna i de zones afectades per l'accident nuclear de Txernòbil.
I clarament venint d'orfenats i de famílies humils, vulnerables i desestructurades, la situació d'aquests infants s'ha agreujat molt aquests gairebé 2 anys que fa que va començar la guerra a Ucraïna. Alguns d'aquests infants ho volen explicar i d'altres, com és normal també en aquestes situacions, no en volen xerrar.
Hi ha molt pocs al lot que vulguin contar el que passa allà. En tenim, han vengut els lots grandets i mateix, que xerren més mallorquí, però ells no volen contar res d'allà. Ells estan aquí i només pensen aquí. Llavors, quan se'n van allà, pensen allà, però no mos volen dir res, no diuen res. I nosaltres tampoc no les forçam a dir res.
Nosaltres tenim una nina i se nom Sofia, i quan va venir a l'estiu tenia només 6 anyets, i aquí va fer 7 anys. Ella ja viu a Ivankiv, que és una localitat ucraïnesa que està situada en el nord de Kiev. Quan va començar tot el tema de la guerra, va haver de viure durant una sèrie de setmanes en el soterrani amb tota la seva família. Però una de les bombes va impactar a casa seva, fent malbé part de la casa, i va haver de refugiar-se durant 4 mesos a un poble de Barcelona amb la seva mare, deixant en el seu pare allà perquè no podia sortir. I clar, ella mos va explicant totes aquestes coses i nosaltres intentam que no pensi en aquesta situació, encara que sigui una mica difícil perquè té família allà, no? Nosaltres mai li hem demanat res, però sí que notam com que ella cerca aquesta situació de calma, de tranquil·litat, per contar i treure a l'exterior tot el que ha viscut, no?
Bon Nadal i bon any, amb Miquel Junc, a IB3 Ràdio.
De fet, aquesta associació per ells, des del començament de la guerra, ha enviat ajuda humanitària a Ucraïna i ha ajudat a unes 200 persones a refugiar-se a Mallorca. Però tornem en el tema des que estàvem xerrant. Aquests infants provinents d'Ucraïna i zones properes a Txernòbil, que fa 18 anys que venen cada estiu i cada Nadal a Mallorca, moments en els que aprofiten per fer-los proves mèdiques, perquè un dels objectius d'aquesta associació és vetllar per la seva salut.
Anem en el dentista, que és col·legi de dentista de Palma, mos fa una gran feina, mos mira tots els lots allà a Palma. Doncs anem a l'oculista, que anem a dues òptiques de Sa Pobla, una de Pollença, i també, si toca han de dur lentes, duen lentes, i llavors també van a la clínica Juan Edo i fan una revisió de pediatre, i si hi ha qualque cosa, mos diuen, i si no hi ha res, perfectament.
Però a part d'aquestes revisions metges, també és molt important fer activitats per l'illa, tant amb altres infants ucraïnosos com amb les seves famílies d'acollida i amics. Tot això els ajuda a desconnectar de la situació del seu país, com bé ens expliquen a Neus.
La veritat és que aquestes setmanes que passen aquí a Mallorca i els mesos d'estiu que estan aquí són com un moment de desconnexió per ells, de gaudir, i de respirar, no?, un altre ambient totalment diferent a la situació, no?, viscuda allà.
Idò, sentim declaracions sobre aquests nens ucraïnesos que venen cada any a passar el Nadal, no només s'estiu amb ses famílies d'acollida. I com sentim, a part d'aquestes visites mèdiques, també tenen una activitat d'oci socialitzadora.
Durant tot l'estiu i també durant aquesta etapa de Nadal que venen a passar aquí a Mallorca, a part d'aquestes revisions metges que, com bé ens explicaven, també fan altres activitats d'oci.
Aquest estiu, per exemple, se'n varen anar a l'hidroparc i s'ho varen passar, però pipa, no? I també és el sopar d'acomiadament, allà on totes les famílies ens reunim per despedir-los d'alguna manera. Hi ha una temàtica, venen amb disfresses i s'ho passen també superbé. També n'hi ha una sèrie d'activitats i són excursionetes que se proposen per aquelles famílies que poden anar, i així els nens pues se retroben tots junts, i és una experiència molt guapa, la veritat. Nosaltres, la veritat, és que no havíem anat tan mai a la piscina ni a la platja com aquest estiu. Vàrem ensenyar-li a nedar i bona cosa vàrem fer. És a dir, vàrem descobrir que teníem un peixet i que no la podem treure de l'aigua. De fet, ara que torna a ser aquí per Nadal, ja mos ha dit i ja hem anat a una piscina coberta, perquè ella, l'aigua, va descobrir tot un món per ella.
I clarament aquests 10 infants que han vingut a Mallorca enguany per Nadal viuen aquesta època de l'any d'una manera ben diferent, així com ho fan en el seu país, a Ucraïna.
Ella va arribar aquí aquest Nadal, és a dir, va arribar un dia abans de la nit de Nadal, clar, venia el Pare Noel, i ella mai l'havia vist. És a dir, allà sí que celebren el Nadal, sí que existeix el Pare Noel i també existeix Sant Nicolàs, però mai l'havia vist. I mai havia viscut el Nadal que viu ara aquí, no? Clar, va al·lucinar, va veure el Pare Noel i va veure els regals que li varen dur a casa nostra i a casa d'alguns familiars i amics, que era com algo completament nou per ella, no? De fet, ja està, ja ara, ja ha escrit la carta de Reis Max i cada dia mira la revista unes quantes vegades, la revista de juguetes, I s'ha anat, bé, s'ha demanat gairebé totes les juguetes que existeixen.
I també des de l'associació Pareix ens expliquen que han organitzat una recollida de regals per poder enviar a Ucraïna per als infants que no han pogut venir durant aquestes festes de Nadal.
Enviem regals per a Nadal a gens d'orfenat o gent d'aquesta que coneixem i no han pogut venir. Allà quan ho reben mos envien fotos i, bueno, flipen per allò que se diu flipar per un tubo, això, no? Aquests el lotet disfruten amb una tonteria.
Els infants que no han pogut venir clarament reben aquests regals amb moltíssima alegria, com és normal. És que han tingut sort de poder passar aquest Nadal aquí, a part de viure les festes, aprofiten per aquestes visites per conèixer l'illa, la seva cultura i el seu idioma.
Nosaltres a ella intentem que conegui llocs de Mallorca, que s'empapi de la cultura, de la gastronomia, de les festes populars, del poble, que sigui una més, realment, no? Per exemple, a l'estiu anàrem a veure els pocs correfocs que hi havia, perquè la meva parella estava dins una colla i bé, abans d'anar-hi li vàrem ensenyar vídeos, se va posar la màscara, anticipant-li la situació que veuria, allò que anàvem a veure, no? I va disfrutar moltíssim. De fet, està esperant les festes de Sant Antoni, perquè les festes de Sant Antoni serà aquí, i les està esperant amb moltíssimes ganes. També les coques de patata li encanten, i en menjaria cada dia per berenar, per dinar i per sopar. Però he de dir que també el tema del menjar és una tasca que tenim una mica pendent, perquè és molt diferent el menjar d'aquí en el menjar d'allà. I clar, s'han de acostumar d'alguna manera, no? I sí, arriben a aprendre a xerrar el mallorquí. De fet, els nins són com esponges i aprenen amb moltíssima de facilitat.
T'ho passen molt bé, aquests lots per aquí.
Quina
aprenen
il·lusió, sí.
Un poc així com vivim aquí, s'allunyen un poquet de la situació que tenen allà, i el moment més trist d'aquestes vacances,
clar,
clarament és quan han de partir, perquè han de tornar en el seu país, a Ucraïna, perquè allà hi tenen la seva família, i tot i la situació que viuen per allà, han de tornar.
Clar.
Però sempre hi ha aquella esperança i ganes del proper retrobament.
Final de l'estiu, quan ella se n'havia d'anar, no volia partir. Ella sabia que allà tenia sa mare i en el seu pare, però va passar uns mesos aquí tan bé, tant de desconnexió, tanta pau, que en el moment d'anar-se'n no se'n volia anar. I perquè, clar, estava aïllada d'aquella situació, no?, que mos demanava, ja t'ho dic, es quedar aquí, no? Però realment mos mantenia units i amb ganes de saber que tornaríem a retrobar-nos per Nadal. De fet, sa mare, quan sa nina ja estava de camí cap allà, mos va demanar si per Nadal podríem tornar a dur-la aquí, perquè la situació durant l'hivern és quan molt més se complica.
Ja per acabar, Mònica, des de l'associació ens han comentat que cerquen noves famílies que vulguin acollir aquests infants ucraïnesos de cara a l'estiu vinent, i vos animen a col·laborar i vos expliquen com ho podeu fer.
Què més?
Volem animar a la gent a que participi en família d'acollida, oferint així una oportunitat en aquests infants, desconnectant de la situació que viuen, no? I realment necessitam famílies noves d'acollida que vulguin formar part d'aquesta experiència, que si s'ho estan plantejant o en algun moment s'ho han plantejat, que no se n'arrepentiran, que és una experiència molt gratificant, única, i que realment tomb, no?
Bueno, per posar-se en contacte amb l'associació, vos donaré el número de telèfon que és de la presidenta en Esperança, que és el 600 78 65 81. I també tenim un correu electrònic, és associacióparells@yahoo.com.
I ja per acabar, donar les gràcies a en Joan Orrac, sí, vicepresident de l'associació Pareis, també a la presidenta, en Esperança Seguí, que tot i que no ens ha pogut atendre, ens ha ajudat molt per poder fer aquest reportatge, i també a totes les famílies, com la de Neus Font, que col·laboren amb l'associació i ajuden en aquests infants ucraïnesos en situacions vulnerables a passar unes vacances de Nadal ben diferents a un lloc preciós com la nostra illa de Mallorca.
I de Miquel Jou, moltíssimes gràcies, un reportatge molt guapo que mos fa pensar també en aquests altres tipus de Nadal. Parlam de moltes festes, de consum, regals, però efectivament hi ha gent que també té una mà solidària per donar aquests al·lots que han vengut d'Ucraïna a passar el Nadal amb nosaltres. Miquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mònica.
I bona entrada d'any.
Igualment.
Bon Nadal i bon any amb Miquel Junc a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. A IB3 Ràdio faim un tèntol per cap d'any. Passa del 2023 al 2024 en companyia de Margalida Mateu i l'equip de Tento. Diumenge, a partir de les 9 del vespre, a IB3 Ràdio. I després de les campanades, Feliç 2024. La selecció musical especial per començar l'any en companyia de la ràdio pública.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Bon Nadal i bon any amb Mònica Borràs a IB3 Ràdio.
I ja mos acostem al final del programa d'avui. Demà tornarem també entre les 12 i les 2 per acompanyar-vos amb moltes idees molt bones de Nadal. Per acabar avui hem seleccionat algun dels plans que teniu per seguir les campanades. Demà vespre, sopars amb amics, alguns vos agrada posar la televisió i d'altres seguiu sistemes més tradicionals, podríem dir, quan no hi havia televisió ni ràdio. Anem a escoltar com passareu aquesta nit de cap d'any i també com escoltareu ses campanades.
Ja has sentit el que diuen? Escolta-ho ara a Bon Nadal i Bon Any a IB3 Ràdio.
Els programes de cap d'any? No. A veure, jo ven de l'època que començaven a les 9 del vespre a fer el programa especial de cap d'any i acabaven a les 5 o a les 6 del matí per Televisió Espanyola, perquè només hi havia aquella cadena. Eren programes eterns, llarguíssims. Ara són molt més curts i ara, com que són tan cars, se dediquen a fer bocinets de programes d'aquí, programes d'allà. Cosa que és entretenguda? Sí, el que passa és que arriba un moment en què te pots arribar a agobiar i ja canvies. Sobretot, jo que sé, si estàs veient un programa i són bocinets de cançons o el que sigui, dius, per què no me'n poses una de sencera? És que ara és perquè estic cansat de que m'agradis en el moment en què la millor ves bo sí que m'agrada de la cançó i me la talles allà.
Per la televisió veiem les campanades, no solen veure res més.
IB3, sempre, per IB3, ens agrada veure les campanades i seguir la programació aquest dia a dia d'aquest dia de Nadal.
Per les festes de Nadal no sempre hi ha temps per mirar la televisió, però m'agrada veure les campanades i també els programes especials d'aquestes dates, com per exemple el web Com Anem.
Bé, la programació televisiva nadalenca és bastant avorrida, sincerament. Sempre fan aquests programes llarguíssims que tothom canta i tal, i que són bastant per jo, però és meu gust. No m'agraden gens. I l'únic que sí que segueix són les campanades, segurament, doncs per quan no vaig a una plaça que estan en directe, potser sí que ets posat a vegades a la televisió.
televisió també aquestes festes, i de poca ni especials, que els atrop bastant infumables, ni evidentment discursos de la monarquia. Amb això sí que presco un mal sofrit, presco un poc el Grinch, però és que no puc.
I jo quan era petita, dia 31, tothom se n'anava a dormir a casa meva i jo sempre me quedava fins a la matinada. M'agradava veure el programa de la primera televisió espanyola fins que acabava. Sempre m'ha agradat.
Els programes de Cap d'Any? No. A veure, jo venc de l'època que començaven a les 9 del vespre a fer el programa especial de Cap d'Any i acabaven a les 5 o a les 6 del matí per televisió espanyola, perquè només hi havia aquella cadena. Eren programes eterns, llarguíssims. Ara són molt més curts i ara, com que són tan cars, se dediquen a fer bocinets de programes d'aquí i programes d'allà. Cosa que és entretenguda? Sí, el que passa és que arriba un moment en què te pots arribar a agobiar i ja canvies. Sobretot, jo que sé, si estàs fent veient un programa i són bocinets de cançons o el que sigui, dius, per què no me'n poses una de sencera? Més que res perquè estic cansat de que m'agatais en el moment en què potser ves bo sí que m'agrada de sa cançó i me la talles allà. Sa Colcada del Rei, sí que la veig. Vaig a dir Vetres, més que res perquè som allà al mig, també perquè vaig a... El que passa és que darrerament jo supos que me don veure cara de persona gran i ja no me tiren caramelos, però abans sí, davant me'n tiraven.
Per sa televisió veiem ses campanades, no solen veure res més.
I de sa programació televisiva que m'agrada seguir, per... Les festes és ben poca, jo. Els dies així molt assenyalats de festes no posam la tele. Posam música, posam la ràdio, poca cosa més. Perquè al final, si estàs en família, estàs amb amics, sopant, dinant, cap i a la fi tampoc necessites gran cosa més, no? Que les xerrades i es passar gust amb ells.
En quant a la programació televisiva, normalment, quasi, només mig el discurs del rei per saber què diu, per saber què té a dir sobre les coses que passen, normalment no acaba dient res, i les campanades a IB3. Normalment és el que m'agrada mirar.
Jo escolt IB3 Ràdio per Cap d'Any, passi el que passi. Facin programes especials de Cap d'Any o no en facin.
Això és un company i un oient fidel. Moltes gràcies a tots els que heu compartit aquests plans personals i íntims per Cap d'Any amb tots nosaltres. Demà, entre les 12 i les 2, tornarem amb més bon Nadal i bon any. Adéu. Són les...